Al matí, arribem a tu.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacón de rojo. Si me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Al matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García, cada dia de 12:15 fins la 1 del migdia.
Quan sona aquesta sintonia vol dir que necessitem les prescripcions d'en Rafael Sabater de Sabadell Còmics, la botiga especialitzada, ja ho sabeu, en tot aquest univers literari que es troba al carrer Sant Antoni número 34. Bon dia, Rafael.
Bon dia, molt bon dia.
Què tal, benvingut.
Gràcies.
Et trobàvem a faltar.
Sí, oi? Sembla que tornem una miqueta a la normalitat, a tornar a fer vida normal, que necessitem, eh? I sembla que no, però aquest contacte i aquest poder parlar i poder estar així, poder comentar els còmics en directe i no fer-ho per telèfon.
Tocar els còmics, veure les portades, ja saps que m'encanta.
Em donava la sensació de que estava allò ben bé donant una classe al col·legi, a l'escola, i que entrava, donava la xapa, com diu, i tornava a marxar, no?
És molt diferent. Necessitem tornar a recuperar aquesta presencialitat mica en mica.
I poder-los comentar, poder-los veure i comentar-los, i tant, i tant.
I avui només amb tu, perquè ens volíem centrar en aquesta data assenyalada el 5 de març, que s'ha triat com a dia del còmic, però ja avancem als nostres oients que la idea és anar recuperant aquesta secció, la dels prescriptors, i anar omplint de vida i de prescripcions aquest estudi amb els altres experts.
Era molt divertit quan estem tots junts, interactues, parles.
Fas tertúlia, és diferent.
És molt divertit, home, sí, està molt bé.
Però avui ens centrem doncs, en aquesta data. He anat llegint i semblava que també és una data que coincideix una mica amb el naixement de la mítica revista TVO, no? Però explica'ns per què sorgeix, perquè és la primera vegada.
Sí, aviam, ja fa temps, la Sectorial de Còmic, que és una associació que es va crear ja fa un temps precisament per promocionar el còmic i per fer coses així, es va ficar en contacte amb el Ministeri de Cultura, van dir que sí, que perfecte, que es podien fer, que endavant. Però el Ministeri ha tardat moltíssim a confirmar-ho, ja sabem com va, les coses de Palacio.
Van despacio, muy despacio.
I ha arribat tan tard que és que no ens ha donat temps pràcticament a ningú a preparar res. Vol dir que cada botiga, cada llibreria, cada editorial ha fet una miqueta el que ha pogut. Aquest any és una miqueta així.
Anar a contrarrellotge, però vaja, que és que últimament anem sempre així.
Sí, ens hem acostumat a viure així. Però de cara l'any que ve ja es prepararà tot bé, les editorials prepararan coses, ja prepararem regals, coses ben fetes, va. Però bueno, aquest any ha sigut una miqueta, va, correcuta, però va.
Però almenys celebrem que és el dia del còmic, que també és necessari reivindicar doncs, aquest gènere, no? I suposo que també promoure una mica doncs, això, no? Fer memòria, reivindicar diferents autors, editorials...
Sí, no? És que és això, necessitem arribar a la gent. Que sempre ens trobem de que la gent té moltes maneres de distreure's. Té televisions, ràdios, cinema, tablets, mòbil, internet, YouTube. Hi ha tanta oferta, i les plataformes, hi ha tanta oferta que és que quasi has d'anar lluitant, no?, per intentar estar allà. En recordeu-vos de mi, en recordeu-vos dels còmics. Hem de lluitar i hem de fer coses, perquè si no quedarem allò en un raconet i ningú se'n recordarà de nosaltres.
Doncs des d'aquesta casa ja saps que sempre tindreu també doncs, espai per donar visibilitat, per reivindicar i per fer aquesta aposta. Ja saps que nosaltres també confiem molt en aquest gènere, sobretot també per doncs, enganxar o adoctrinar els més joves, no? Sí, en un món tan audiovisual de pantalles. El cert és que aquesta lectura també és una bona manera, no?, de treure els més joves, no?
Sí, el jove cada vegada està més lluny de la lectura, sembla que no, però per què he de llegir quan em puc distreure jugant a videojocs, mirant pel·lícules, i això fa que està clar que ara s'està replantejant el paper de la lectura, sobretot el còmic, perquè és una porta d'enllaç entre el visual i la lectura. El text és una barreja i això està donant molts arguments a dir, doncs, tirem endavant com un dels còmics i aquesta porta d'entrada cap als joves, perquè els joves, sí, els pares els hi compren contes quan són petits, però quan ells han de decidir ja què volen, amb què es volen distreure, difícilment ho fan amb lectura. I aquest el còmic, doncs va, intentem doncs, que promocionem amb això, aviam si així els entrem amb la lectura, que s'ha de llegir, eh?
Clar.
És molt important llegir.
Digue'ns per què és important, perquè jo crec que jo sempre dic que llegir i, o escoltar la ràdio ens ajuda a cultivar la nostra imaginació, no? Has de fer aquest exercici, que en aquest món,
fa,
no?
Et fa rumiar. Llegir et fa rumiar. No t'ho donen tot mastegat. Estem molt acostumats que les sèries, televisions, ràdio, televisió... La ràdio també, però encara sou un dels pocs que encara teniu molts programes així una miqueta de recerca, de fer coses i de lluitar. Però hi ha molts altres videojocs, això, que t'ho donen tot mastegat. Això fa que no pensis, no cal pensar. I el que s'ha de fer és pensar. Llegir i llegir provoca pensar. I això és bo. S'ha de pensar, perquè quan et diuen una cosa, diuen, no, escolta'm, serà veritat això que m'estan dient? No donem com a cert.
Doncs això, a reivindicar, doncs, a llegir per a despertar aquest esperit crític tan necessari, també, doncs, en el moment actual, no?, que vivim. Sempre també et faig la mateixa pregunta, però per què no s'aposta més a les escoles, també, per introduir el món del còmic? Quan, per exemple, ara cada vegada més veiem que l'àlbum il·lustrat, no?, és tendència i que sí que ha viscut, doncs, aquest moment positiu, no? Es parla molt de l'àlbum il·lustrat.
I aquesta, entre finals de novembre, desembre, dos còmics diferents, van ser els llibres més venuts en tot Espanya, que no havia passat mai. I van aconseguir dos mangas, però van aconseguir ser durant el mes els llibres més venuts. Vol dir que mica en mica s'està igualant, s'està aconseguint això, eh? S'ha de fer. Per què a les escoles no hi és? Perquè les escoles tampoc no tenen tampoc prou subministre de diners, tanta subvenció com per apostar per això. La llei diu que cada escola ha de tenir una biblioteca, i la veritat és que no està passant. No totes les escoles tenen biblioteca perquè els nanos puguin anar allà a llegir. Moltes vegades la falta, ja m'ho diuen els directors d'escola, és que no tenim diners, simplement. Vol dir que s'ha d'apostar vivament per això, perquè realment si els nanos tenen un lloc per anar a llegir, doncs llegiran. Això està claríssim.
I tant que llegiran. Si tenen aquest espai, i també si tenen propostes, si es dona visibilitat, no? També si se'n parla i es veu la diversitat i la riquesa. A nosaltres ens agrada molt sempre que ve el Rafel, perquè ens porta, doncs, això, còmics de tot tipus, per totes les edats, i que la veritat és que demostra això, que hi ha molta diversitat i molta riquesa.
I tant de bo tots els mitjans apostessin com vosaltres, tant de bo. Jo encantat de poder col·laborar, venir aquí i parlar de còmics, perquè és això, ho necessitem. Necessitem el futur, ha de passar per aquí. Si el futur passa simplement tenir estar connectat amb una pantalla, patirem. Patirem.
Doncs vinga, deixem les pantalles i anem a obrir el primer còmic. Per qui? Per qui dedicaries, doncs, aquesta proposta? Per quines edats?
L'edat seria és adolescent, a partir de 10 anys. 10 o 12 anys estaria bé. Es diu Hooky i l'autor és la Míriam Bonastre.
Sí.
Una exalumna de l'Escola José de Barcelona.
Sí.
La gràcia d'aquest còmic és que això ho publica Martínez Roca, que ho ha publicat ara, després d'uns anys. La Míriam, fa uns anys, ho va estar publicant aquest còmic al Webtoon. El Webtoon és una pàgina web que és com si fos un YouTube, però de còmics. Val? Tu penges el teu còmic, et dibuixes, escaneges o ja fas digitalment, i el penges. Sí. I cada dia o cada setmana vas penjant i vas seguint la història. Això és totalment gratuït i la gent et segueix. Quan tens molts seguidors, em sembla que estan parlant d'uns 40.000, em sembla. Quan ja tens molts seguidors, ja comences a cobrar. Webtoon, ja, segons les visites, doncs és com a YouTube. Cada quan surt un anunci, doncs funciona una miqueta així, no? Ja comences a cobrar, no sé quan es cobra, però bé. Però, bueno, però la Míriam, que he investigat una miqueta, que em vaig quedar parat, és que té 98 milions de visites.
Imagina't.
Porta acumulades 98 milions, eh? És molt, eh? És molt, eh?
Clar, perquè és a... tornem a l'inici d'aquesta secció, perquè cada cop els joves i la gent aposten més per això, buscar informació o entreteniment a través de les pantalles, d'aquests canals, de les xarxes socials. Per això és important també ser-hi present. I llavors ella va començar doncs, a fent aquesta proposta.
Exacte, i al final doncs, Martínez Roca li ha publicat. Li ha publicat en paper el seu... el seu còmic. És un còmic d'aventures en plan Harry Potter. Són dos germans que són bruixots. Porta molt humor dintre. És molt, la diferència amb el Harry Potter és que és sobretot humor. És una història molt divertida de dos nens que volen entrar en una escola de màgia. I les dificultats i les experiències que tindrà dintre. Ja dic, sobretot toca molt l'humor. I l'edat seria això, de 10, 12 anys, el dia el podem començar a llegir. És divertit, està molt bé. I la gràcia és aquesta, no? com es van obrint camins tothom, sembla que no, però la Míriam va apostar per això, per penjar-ho gratuïtament a les xarxes, cada dia fer pàgines, i he tingut la recompensa doncs, de milers i milers, a part d'un milió de seguidors, i 80 milions de visites.
I fixa't, la seva generositat, no?, a l'hora de compartir doncs, la seva creativitat,
sí,
al final
ha sortit guanyant. Jo suposo que ella no va començar guanyant. Això per guanyar diners.
No,
amb ella devia fer gràcia doncs, per donar-se a conèixer, per compartir, i doncs, això li ha tingut la recompensa que ja Martínez Roca ja li ha publicat el còmic. No?
És molt jove, la Míriam?
Doncs no ho sé, no sé quina, si ja ens ho deu dir.
Suposo que potser sí, no? Per, doncs, això, per també... doncs,
mira, el 94, o sigui...
Sí, que és joveneta.
30?
Sí. Què més?
30 anys. Està bé, eh? És curiós. I és molt divertit que hi hagin ofertes com aquesta.
Sí, seguim.
Ara ens anem a un tema molt dur. Hierba, d'una coreana, deixeu-me dir el nom que no m'equivoqui, Keum Sung Jendri Kim.
Molt bé, jo crec que ho has dit molt bé.
Sí.
Si no, que truquin a producció.
El coreà no és el meu.
Exacte, i que ens diguin com es pronuncia.
Exacte, sí. Això publica Reservoir Books. Uh-huh. És una història que es va publicar fa 5 anys. Fins ara havia quedat inèdit aquí.
Sí.
I per fi s'ha publicat. Ja molt veus bé. Que a la faixa del còmic...
Ostres, ja
diu, ja comença a dir... mejor còmic de l'any, segons la New York Times, The Guardian, The New York Times, Los Angeles Times, Liberty Journal, ha guanyat molts premis, ha estat nominada també a Angoulême. És una sèrie de fa 5 anys i per fi veu la llum aquí. Hem tardat 5 anys. És una història molt dura. Explica la història d'una coreana, de les molts que van haver-hi, que van ser segrestades al començament de la guerra, de la Segona Guerra Mundial. Va ser segrestada i va ser obligada a prostituir-se pels soldats japonesos. Els japonesos en deien dones de consol, que realment eren esclaves sexuals. Això va durar tota la guerra, estaven tancades, parla d'aquí que estem parlant de centenars o potser milers de dones que van ser obligades a prostituir-se, perquè realment no s'ha sabut mai, Japó no ha volgut acceptar mai que això va passar. I estaven en barracons, els tenien en barracons, i per allà passaven cada dia soldats japonesos, doncs per passar-s'ho bé. Imagineu-vos el drama que és estar doncs 4 o 5 anys tancades en un barracó, pràcticament sense veure la llum del sol, a disposició de qui passés per allà.
Uh-huh.
Una història molt, molt, molt dura.
Doncs una història colpidora, molt dura, però tal com expliques, Rafel, també un homenatge, no? Crec que era, doncs això.
És obligat.
Necessitava fer doncs, aquesta proposta, fer justícia, no? Per totes aquestes dones.
La dona aquesta va estar lluitant fins que es va morir perquè Japó reconegués oficialment que això va passar i que demanés disculpes. El 2017, que és quan es va fer el còmic, el Japó no ho ha fet. No sé si en aquests 5 anys ho ha fet ja, però de repente que el Japó mai ha acceptat que això va ser cosa del
govern. Clar,
del
govern, propiciat o no investigat. O no de...
Per ells eren soldats japonesos que es dedicaven a fer això. Però sabem que estaven implicats als càrrecs del Japó, de l'exèrcit japonès. Vol dir que se sabia i s'ha tapat.
Doncs un llibre que això recupera aquesta memòria històrica que també ens ajuda a entendre doncs, això, l'impacte, la cruesa de les guerres i també demostra el poder que té el còmic.
Ja,
seguim, perquè el Rafel sempre ens porta doncs, a molta varietat. A veure, avui, la
mira,
tercera proposta.
Ara el proper és el Puente de las Artes, de la Catherine Meurice, és una autora francesa. Està nominada aquest any per Angoulême, pel Saló del Camí d'Angoulême, que és el més important d'Europa.
Sí, està nominada, parla, sí.
Com a millor autora. Aquest any, curiosament, és el primer cop en tota la història del Saló, que són quasi 50 anys, que tres dones estan nominades al premi. És la primera vegada que tots els tres finalistes són dones. Normalment sempre eren homes, i ja fa uns anys va començar a haver-hi alguna dona, i aquest any, per primera vegada, totes tres són dones.
Veus com anem canviant també, per anar
normalitzant el paper de les dones. Bé, fixa't que ja portem tres còmics de dones, eh?
Sí, sí.
O sigui, els tres primers còmics han sigut dones. Dic,
mira, veus, avui he reivindicat el còmic, però també aquesta mirada femenina. Exacte. I també et volia demanar a Rafael que França, per exemple, sí que és un país que aposta molt i que defensa molt el còmic, no? Aquest gènere.
Sí, sí, sí. França fa els anys 80 va apostar, el govern francès va apostar pel còmic, com a instrument, perquè van veure que també baixava molt l'índex de lectura, i van apostar pel còmic, i als anys 80, i ara amb 40 anys, amb aquests 50 anys, ja tenim la resposta. Doncs, per exemple, un còmic que es publiqui, que se'n poden publicar, per exemple, 3, 4.000, a França estan parlant de 100.000 exemplars. O sigui, estan parlant, a vegades, les tirades són 10, 20 o 30 vegades superiors a les d'aquí. Val, això què vol dir? Doncs que es va apostar. Sí. Vull dir que això s'ha de fer.
Aquestes xifres demostren això, que realment sí que es creu i s'aposta per al còmic.
Quan li dones a la gent les eines i li aproximes, la gent respon. I a França va passar, i ara els autors francesos, molts d'ells, no tots, molts d'ells viuen d'això. Tenen un bon sou i es poden dedicar perfectament a això, perquè les tirades són molt llargues. Hi ha moltes editorials i aposten per això. I la gent respon, doncs ja tenim el cercle, no? Doncs si la gent llegeix còmics i compra còmics, se'n poden editar més i la gent pot viure molt més d'això. I cada vegada el procés dona per més, no?
Que això també ho hem de reivindicar. Molt
doncs
bé.
En aquest cas, en el Pont de les Arts, trobem... Mira, la Catherine Meurice, si em deixes fer una introducció... La Catherine Meurice era dibuixant del Charlie Hebdo a l'època que va haver-hi l'atemptat islamista.
Sí, tant.
I ell aquell dia no hi era. Aquell dia estava malalta. I es va salvar de la massacre, doncs, perquè ell estava malalta. D'això en va fer un còmic, es deia La Soledat, en què explica el trauma que li va suposar la mort dels seus companys i amics i què va suposar tot aquest trauma. No? I
en
va fer un còmic
que
es deia La Soledat, que és una meravella.
Que també recomanes.
Avui anem d'usos.
Però la vida és això, la vida és així.
Aquest ara mateix com ho estem vivint en Ucraïna.
Que dura
que és la vida, que et descuides, com tot es complica.
Però que bonica és, també.
Sí, naturalment, i hem de lluitar. Hem de
la llum i la foscor que ens acompanya sempre. Exacte.
I tant. Doncs mira, en aquest cas, la Catherine Meurice, que és llicenciada a Mart, el que fa és... agafa escriptors, sobretot francesos, perquè al ser francès ja t'agafa això, no? Sobretot escriptors francesos, Baudelaire, Proust, Saint-Georges Sand, i els fa que tinguin unes converses imaginàries amb pintors, amb Delacroix, amb Ingres, i d'aquí en surt un còmic molt divertit que tracta amb humor, t'ho explica tot amb molt humor i amb molta ironia, doncs que t'explica les pintures, les millors obres pintures, a través de com ho veu un escriptor. Vale? Tot això inventat, però al final t'explica tot aquell escriptor, com era aquell escriptor i com pensava i com escrivia, i ho aporta amb la pintura. Què passa? Que comença a explicar quadres i em vaig trobar que havia d'anar a cada moment a Google per veure aquell quadre, perquè t'està explicant, l'està destripant aquell quadre del Delacroix a l'Ingres, i al final anava a mirar per Google per veure el quadre, perquè t'està explicant coses, i quan ho veus dius, hòstia, t'explica que és veritat.
Veus?
Sí, això... No ho he vist mai, això, hòstia.
Això és fantàstic, perquè et crida, no?
Aquest,
interpel·la,
clar. Te'l destrip, a vegades en l'Ingres, el Delacroix el deixa, però per terra. Perquè realment tu, quan veus el quadre i t'explica que no sabia utilitzar el color, que no sabia utilitzar la profunditat, i després, quan ho veus, tu mires el quadre en real i dius, doncs té raó, és veritat, és veritat. I és curiosíssim, està molt, molt, molt bé. Per gent que li agradi l'art, sí, la pintura i l'escriptura també, perquè parla dels escriptors, doncs és un còmic deliciós.
Deliciós, molt, molt editat per Impedimenta i que, a més, alimentarà la vostra curiositat com la del Rafael i us farà anar a buscar doncs, a sí, més
tant
coses
bo,
sobre
tant
els autors.
Tant de bo guanyi Angulem, el Premi d'Angulem, perquè s'ho mereixeria.
I l'última proposta?
L'última, doncs mira, l'última es diu El paciente, del Timothée Le Boucher.
Que m'encanta la portada.
Sí, això publica 9-9.
Sí.
I en aquest cas tenim un thriller que comença en que una psicòloga va veure amb un noi, amb un pacient, sí, que ha estat 6 anys en coma i ha despertat del coma. Com va arribar? I, esclar, aquest noi necessita ajuda. Com va arribar aquest noi amb el coma? Doncs resulta que fa 6 anys enrere va haver-hi un assassinat a casa seva, un assassí, un psicòpata, va matar tota la família, menys amb ell. Ell va ser l'únic que va sobreviure, però va quedar com mort, l'assassí es va pensar que estava mort, però va quedar en coma. I durant 6 anys va estar així, va estar en coma. Vale? Al cap de 6 anys desperta. Però clar, desperta que no recorda quasi bé res. És útil perquè es va acusar amunt, però no es va saber si realment aquell va ser l'assassí. La policia necessita que recuperi la memòria. La psicòloga necessita també que ell mateix intenti acceptar, perquè clar, quan ell desperta i sap que tota la família està morta que ha estat 6 anys, imagina't el trama que representa, no? I aquesta psicòloga representa que l'ha de fer recuperar, recuperar-lo amb ell i també recuperar la història i saber què va passar, perquè algú va matar tota la seva família. No?
Em sembla una premissa molt encertada, i més per un thriller.
Es va complicant, la història es va complicant, no pots deixar de llegir. És una història, és un thriller d'aquells, amb un psico-killer, amb un assassí d'aquells... I que al final, que és que fins al final no saps qui serà, perquè inclús pot ser ell. És que igual pot ser ell, o sigui que...
No farem spoiler perquè
però,
es tracta d'això, d'agafar el pacient.
Et va mantenint amb l'intriga, és molt, molt bo, eh?
Però aquesta és la màgia de la literatura també, no? I dels còmics quan t'enganxa i vols continuar llegint.
Entretenir-nos, al final el problema és entretenir-nos, passar l'estona també, no? Distreure'ns i passar-ho bé. I si això es fa amb un dibuix ben divertit,
que és preciós,
amb un guió
sí,
molt bé, doncs és que ho tens tot.
Doncs ho tenim tot i nosaltres anem tancant doncs, aquesta última proposta, aquest thriller, i a més hem de dir que també ara continuarem parlant de thrillers, però també anant al teatre Sant Vicenç. Moltíssimes gràcies, Rafael. Fins la propera, una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Al matí amb Raquel García.